Amb aquesta informació haurem arribat a les 10 i 4 minuts. Per tenir informació actualitzada, basta que accediu al web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'altre dia, amb motiu d'un aniversari, vaig recuperar una cinta de VHS de feia 25 anys i la vaig dur a un centre de fotografia perquè la convertissin a digital. Me la varen enviar a través de la web de WeTransfer i allà hi érem tots, 25 anys més joves, amb més cabells, més prims. Els més petits ja estan ara casats amb el Lota. N'hi havia molts que ja no hi eren. Clar, i això m'ha fet pensar en diverses coses. A l'evolució tecnològica, en què important és viure el present i que val la pena posar en el centre de la nostra vida. Sempre present, canta Maria Coma, present de presència, de tenir al davant algú, de concórrer en el mateix lloc, present de temps verbal, aquí i ara. Pere Suau.
Present, som aquí.
Marc Fèlix.
Present.
Xema González de Lozoya.
Present.
Que bé, ja han passat llista i sou tots, així que podem continuar.
Hay que disfrutar.
Gaudirem el present encetant una nova conversa polisèmica. Les paraules polisèmiques ja sabeu que les estiran durant la setmana i que ens donen peu a una bona xerrada, perquè una paraula va més enllà de la definició del diccionari i això ho comprovem cada dia. Per cada persona, la mateixa paraula és única. Que bé tenir-vos aquí, Pere, Marc, Xema, com anem? Ara encara poden dir bon any, no? Bon any,
sí, bon any a tots.
Bon, bon any, any a tots.
Bon any. Bon any.
Bon any a tots. Vinga, anaven les paraules i això ja vol dir que encetant la conversa i que jo ara ja xerraré molt manco. Pere Suau, si t'he dit present, que te venes cap primer de tot.
Mira, has dit una sèrie de significats i per mi te n'has deixat un que és molt important, que és present, en català també és regal. I aquesta m'agrada molt, la idea de fer un present, tal vegada és una paraula que ja no s'utilitza tant, però li han fet un bon present, i m'agrada aquesta sensació de regal, i en el final també crec que és present, el moment que vivim no deixa de ser un regal, és a dir, és el regal que tenim, el instant que tenim, i posta aquesta idea de regalar, de present, és la que m'agrada més d'aquesta paraula.
M'agrada, Mar.
Uau, m'encanta. Jo crec que hi ha poc regal de presència avui en dia. I a vegades és el més que pots donar, no? A vegades jo quan estic treballant amb una persona un a un, no sé molt bé si tinc molt que donar-li o no, però sí que sé que li donaré la meva presència, el qual és un regal, no? Avui en dia. Crec que present és una paraula enorme i n'hi ha poca presència avui en dia. Crec que estaria bé que l'entrenéssim, perquè les nostres circumstàncies no ajuden a la presència, estan amb unes presses, amb una sobrecàrrega d'informació. És difícil estar present avui en dia i crec que requereix entrenament. I jo personalment m'entren cada dia en la presència, perquè crec que si no se m'escapa la vida.
Vinga, Xema.
Bueno, una preciositat, les dues definicions, m'ho posava molt difícil. En Pere m'ha robat un poc la meva idea principal, que era present com a regal, que en realitat Namar també ho ha reconduït cap aquí, amb la qual només puc, bueno, potser matitzar un poc les dues qüestions. Jo crec que els últims temps, un poc per tot el que ha passat aquest any 2025, ha estat un any complexa i dur, i tal com es presenta el 2026 també, ara manteníem una conversa fora micro xerrant de la mort, bàsicament, no? I que la presència no s'acaba amb la mort. I un poc el que diu Namar, no? De la presència física, la presència emocional, la presència conscient, en realitat, no? Ser present. Un poc també seguint amb el plantejament de Namar, jo pec de ser massa present moltes vegades, per això no arribo a altres llocs on teòricament hauria d'arribar per un compromís, no? Social, laboral, el que sigui, no? Moltes vegades estàs fent una cosa i l'has d'abandonar perquè la teva presència és requerida a un altre lloc, amb la qual estàs jugant amb no ser present ni a un lloc ni a un altre, no? De vegades, la manera de ser present és no ser present a un altre lloc.
Ja.
No estic justificant la meva falta d'assistència a la darrera conversa, però un poc per aquí va la cosa.
Vinga, i ara seguim estirant de la paraula present, justament per això també quedarà, deia en Xema, tenir present algú.
No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota.
Ara se titula aquesta cançó de Nil Moliner, que parla de viure el present. No m'ho es posarem tampoc molt filosòfics, però bé, xerrem, no? Xerrem d'això, viure el present. Què significa per vosaltres?
Jo crec que, i na mare ho ha dit una miqueta, no? Crec que avui en dia el problema és que hi ha una sobrecàrrega de presència inútil, no? És a dir, és la sensació aquella de que has de ser molt present a molt de llocs on no hi acabes de ser present, és a dir, d'alguna manera, no? I, en canvi, s'ha perdut un poc aquell costum, l'altre dia en parlàvem amb en Xema, per exemple, de ser present a una conversa. Una conversa de cafè, una conversa d'un dinar, i moltes vegades allò que te donava aquest plaer de conversar, de ser present a un lloc, amb amics, amb família, crec que s'està perdent. I hi ha aquesta altra presència una mica digital en el món que a mi me sembla que és molt més buida i molt menys enriquidora que aquesta altra presència física i real d'estar amb algú, no? És a dir, jo, per exemple, tenc un grup d'amics i tenim una espècie de ritual cada setmana que és anar a sopar, i allà som tots presents i parlam, i aquesta idea crec que s'està perdent i se va una altra espècie de presència que a mi no me satisfà, no me satisfà perquè me sembla que és menys fictícia, menys autèntica, que parlàvem l'altre dia, i crec que hi ha una sobrecàrrega de presència d'aquesta en aquest món, en el núvol, i en canvi a la realitat física cada vegada costa més quedar amb algú per parlar de manera present, un cara a cara, durant un cert temps. No?
Sí, ens roden molt aquests memes de senyores, això, de 90 anys, que diuen, per fi he quedat amb mis amigues, no?
Sí.
Al fi no m'has encontrat a sitio a quedar.
Aquesta presència física en el món i en sa gent, que cada vegada sí. Sembla que s'està perdent perdem més, no? Aquelles, aquell carrer d'estiu on la gent tres les cadires de fora i se feia present i parlava. Això me sembla que s'està perdent. Mm.
I quan xerrava na mare, a mi també em feia pensar en sa presència, sobretot, per exemple, dels pares, no? Amb fills adolescents, amb fills petits, en estar present perquè sàpiguen que ets allà, perquè puguin xerrar amb tu quan vols. Aquesta presència, no? Important, física.
Sí, aquesta disponibilitat. Estic aquí. No, no t'estic invadint, però estic aquí. I saps que quan tinguis ganes de parlar, estiré, no? Sí, per mi viure el present és molt senzill, és molt senzill d'explicar, però és algo tan senzill com sentir, ah, que bé que estic ara. O sigui, pot ser a la natura, pot ser en una conversa amb amics, i donar-te en compte de que estàs a ple. És més fàcil estar present en moments agradables, però també has d'estar present en els moments desagradables perquè no se t'anubli la consciència i acabis deixant-te dur per emocions que potser sense presència faries alguna cosa no correcta, no? Per por, per ira, no? Però entrenar la presència per mi és anar a passejar el meu ca al bosc, o és prendre un cafè prenent el cafè, o és dutxar-me mentre estic sentint l'aigua al meu cos. Vull dir, és molt senzill, però sé que si no ho faig, no som la mateixa.
M'agrada entrenar la presència. M'agrada molt. Entrenar amb el moment present.
Jo crec que na mare apunta algo molt, molt interessant, i és que el present, en realitat, està vinculat amb això que deim realitat, no? Vull dir que l'únic real és el present. Mm. El que és passat o el que seria futur són construccions. Són aproximacions, són interpretacions, però en realitat vivim un present continu. El que passa és que, com diu una mare, moltes vegades ens ho perdem. No som presents en aquell moment perquè estem preocupats o pensant en coses que hem fet o que haurien d'haver fet o en allò que hem de fer o hauríem de fer. Però en realitat tot això és una construcció del món modern. Un poc el que apunta na mare, no? Quan ella se dutxa o quan ella treu el seu cap a passejar, com que en certa manera està aïllada de tot aquest desfase temporal. Vull dir que aquesta qüestió dels horaris pactats i pautats i tot això és una cosa molt recent i molt moderna. Abans la gent feia feina d'una altra manera, s'educava d'una altra manera, vivia, menjava d'una altra manera, on els horaris i tota aquesta qüestió no estava tan estipulat. Llavors, el present era sa única realitat. Ningú pensava en un futur quasi, no sé... impossible d'imaginar, més enllà de lo religiós, més enllà d'aquesta concepció de la transcendència, o el passat, pues, tampoc té tant d'importància, no? Vull dir, en fons és una construcció. De manera que jo crec que si li donam el valor que té el present, bàsicament estaríem resetejant tota la nostra societat i tot el nostre constructe social. Podríem parlar, jo què sé, d'hipoteques, d'horaris laborals, podríem parlar de moltíssimes coses si xerréssim del present.
És una construcció, però com afecta, per exemple, la salut mental de molta gent, no? Pensar
aquí tenim,
en el passat, pensar ses pors del futur.
Clar, hi ha gent que viu atrapada a certs passats, hi ha gent que viu només projectant-se cap a certs futurs, o que una figura o l'altra vincula massa el seu present. Jo crec que desinhibir-se un poc i... Bueno, de vegades demanar disculpes per arribar tard o demanar disculpes per no arribar, jo crec que és més saludable que deixar d'estar present.
Jo crec que, i tu has dit una paraula, a mi m'agrada el món de les paraules i el món de l'etimologia, has dit la paraula preocupar, que si analitzam etimològicament vol dir ocupar-se abans d'allò que és necessari. És a dir, te preocupar. Ocupes quan encara no és necessari que t'ocupis. Vull dir que és una pèrdua de temps preocupar-se, sí, perquè ja t'ocuparàs d'allò que t'has d'ocupar en el seu moment. I de vegades mos preocupam per coses que estan en el futur i les quals encara no podem fer res. Si, en canvi, ens ocupàssim en el moment present, deixaríem de preocupar-nos per allò que encara no mos podem ocupar i tal vegada viuríem el present molt més intensament. No? I crec que de vegades és un poc això, és a dir, és trobar plaer a coses petites, a coses quotidianes, i no estar tan preocupats en aquest futur que moltes vegades... que a més, com ha dit en Xema, no és un futur, acabarà sent un present, és a dir...
Sí, és un present continu,
és un present continu. És un present continu.
Cert, cert. I en Pere deia abans de que present, això, era un regal, en Pere i en Xema, ho deien.
Toda la verdad, pero jodimos el presente. No somos como los demás, que lo asimile la gente. Quizá tendrías que estudiar cómo funciona mi mente, pero somos repetidores. Dejémoslo hasta septiembre, hasta los días que no estás. Lo bueno vence a lo malo, valió la pena esperarte, porque eres un regalo, hasta los días que no estás. Lo bueno vence a lo malo, valió la pena esperarte, porque eres un regalo.
I aquí canta la Joven Dolores, aquest grup eivissenc que eres un regalo, i era per acabar de rodonir aquest concepte i aquestes tirades, les excepcions de la paraula present com a regal, que era el que també apuntàveu. Ara ho cercava, jo crec que ho vaig mirar, però ara no me funcionava bé internet, però crec que tenen la mateixa arrel. Pot ser que tingui a veure justament amb viure's present, no? Clar, en l'importància del present, del moment.
Al final, el present és un regal que tens, no? És a dir, és moment.
I na mare apuntava que en anglès també a present, no? És un regal.
Sí, cert. Mira, és vera, sí. Tens raó. Sí, sí. I vosaltres sou de regalar? A vos agrada que vos regalin? Pensàvem en regals? O ara que han passat aquestes festes, o no sé, canviat la vostra percepció de regals, o ho teniu clar, i dels presents?
Jo crec que hauria d'entrar en el llibre de Record Guinness quan se pitjor persona per fer regals. És una cosa... A mi, quan arriben aquestes dates, jo ja me poso una mica nerviós perquè no sé fer regals. És a dir, regals materials, no és el meu fort. Llavors també me poso una mica nerviós.
I vosaltres?
Jo també me poso nerviosa. O sigui, la obligació de regalar a un moment... Llavors, crec que sí que som bones regalant, però no en Nadal. En Nadal és com... Hi ha que fer alguna cosa, i és ja amb presses, no? M'agrada més regalar quan me surt, quan me neix, no? D'una altra manera.
Sí, una perversió de regals i dels presents és allò d'estiques regal, que és com a molt lleig, no? Que dius, tamateix no li agradarà i ho canviarà. Quina pena.
Jo a casa, jo crec que no tant jo, sinó a la família en general, som molt previsibles. O sigui, sempre regalem el mateix. Jo sé que de mon pares cada any me regalen un jamón d'aquests bons.
Mm, ibèric, bo, és un bon present. És un
sempre
present.
El mateix. Jo sempre regalo el mateix a tal. Vull dir que és totalment previsible i llavors mos estalviam aquesta part.
Que bé. Molt bé. Idò, presenta estàs la nostra primera paraula i ara pausa mínima i anirem a la segona.
Tres ràdios dial.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
He rebobinado toda la cinta y está en blanco.
¿En serio?
Esta cinta no funciona.
¿La suya está así? ¡Mira, mira, mira! ¡Todas están en blanco!
Es la televisión, Mike.
Enséñame. ¿Qué haces?
¿A ti te hace esto?
Oh, oh. ¿Qué te pasa? ¿Qué hace eso cuando te mueves? ¡Estás magnetizado! ¡Tú has borrado las cintas! ¡Has sido tú!
que buscar cintas nuevas.
Tengo una idea. Sígueme. Si por la calle tienes asma,
sí,
y te encuentras a un fantasma,
¿qué?
Tienes que llamar a los cazafantasmas.
¿Qué es eso?
¿La canción que cantaban en la peli?
No.
Ah, pues la clava. No te muevas,
Rosa, era per introduir cinta, i és una pel·lícula que se diu en castellà Rebobine, por favor, amb en Jack Black, perdona, ho he dit al revés, amb en Jack Black i en Mos Def i en Danny Glover, que que en Jack Black passa que ha acabat magnetitzat i que esborra totes les cintes del videoclub del seu amic i diuen, i ara què feim amb aquestes grans pel·lícules? I les farem naltros i triomfen. Una tonteria com una altra, però com es servia
Mos
per introduir.
Mos Def el rapero, no? Eh? Mos Def el rapero.
Sí, 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 per això dic. I res, fan això parella còmica i aconsegueixen i triomfen, imitant tant en King Kong, els cazafantasmes, etcètera, en Robocop, etcètera. Bé, cinta és una de les paraules que posàvem aquí en aquesta conversa. Xema, vols començar tu en cinta?
Vale, vale.
Vinga.
Bé, també molt previsible, no, el que puc dir. A mi, el primer que me ve amb cinta són les cassets, no? I els VHS, no? Aquesta tecnologia que tu comentaves en el principi, amb la que tenim una vinculació, jo crec que sobretot emocional, o el manco jo emocional, no? Jo l'assenyor molt, bueno, ho faig servir encara, vull dir que tots aquests formats aparentment desfasats, caducats i tal són els que m'interessen, un poc per allunyar-me del món digital que no té límits, no? Tot val, pots fer totes les fotos que vulguis, els arxius d'àudio poden ser d'hores, i les cintes en el fons te donen un marc, no? Te donen uns límits, i a mi m'agraden els límits. O sigui, crec que són necessaris. Fins i tot per transgredir-los, no? Si no hi ha límits, no... I la cinta, en el fons, és un poc això. Crec que té una vinculació amb la idea de cicle, també. No? Una cinta, en realitat, és un cicle. Jo què sé, quan una dona està en cinta, és perquè està en un cicle. Els balls de cintes, els balls rituals... No? En realitat, crec que és això, un període. Una cinta... a part del suport magnètic que ja coneixem, i tal, crec que te dona un marc, te dona un període determinat.
I en els cassets havien de girar sa cara, i no els quedava d'altre.
Exacte, exactament, exactament. A més, després tenim els quatre pistes que no has de girar perquè tal, no? Però, clar, és un suport, i aquest suport són 46 minuts, 90 minuts, 60 minuts, i això és el que hi ha. O està en cinta, són 9 mesos, i això és el que hi ha. Vull dir, és un període molt, molt concret i molt determinat.
Sí, sí. Marc?
Jo m'ha vingut una cosa rara, una imatge, quan he pensat en la paraula, no fa molt, i és un record d'una dinàmica que vaig fer a un curs de coaching sistèmico. Coaching sistèmico és com ens relacionem, no? Uns amb altres, quines dinàmiques, quines rels tenim entre uns i altres, no? I la dinàmica era molt senzilla, o sigui, tu te relacionaves amb una persona i agafaves una cinta i aquesta persona tenia una altra cinta. Aquesta persona se relacionava amb una altra, però tu també, i tots teníem cintes, no? Al final era molt visual i a més eren de diferents colors i era una manera de prendre consciència de que hi ha una relació entre una persona en la que comparteixes destí perquè és un amic teu, perquè és la teva parella, perquè és el teu fill, el que sigui, i que això se va entrelaçant amb altres persones i se va enriquint i se va teixint. I quan he llegit la paraula cinta he pensat, ostres, és una manera de tenir més present que som éssers socials, que necessitem relacionar-nos i tenim que tenir cura d'aquesta cinta. L'hem de cuidar. La cinta té com una entitat pròpia. Estàs tu, estic jo, i està la nostra cinta, que és la nostra relació, no? I és el que m'ha vingut.
I mira com has relacionat amb la primera paraula.
Sí.
Pere.
No, jo la paraula cinta m'havia conduït cap a altres llocs, però ara, agafant una mica la cinta de la mar, clar, aquí has anat en els fons d'un, per mi, dels mites grecs més vells que hi ha, no? Que és n'Ariadna i en Teseu en el laberint, no? O sigui, en Teseu ha d'entrar en el laberint i n'Ariadna li dona un fil i diu, quan t'hagis arribat en el centre, després el que has de fer és anar capdallant el fil i podràs sortir del laberint, no? I enteseu aconseguir sortir del laberint perquè recuperes fil d'en Ariadna, que en el final és una metàfora de Samor, no? Estan enamorats i, per tant, Samor els acaba unint, no? Però em fa gràcia que en el món de l'espeleologia, els espeleòlegs també van amb un fil i li diuen en aquest fil, tècnicament, el fil d'Ariadna, perquè seguia que els ha permet sortir d'una cova que desconeixen i una mica remuntant aquell fil podran trobar la sortida, no? Per tant, aquesta cinta, no? A mi, realment, la paraula cinta, una mica un poc com en Xema, me retrotreu a la meva joventut o a la meva infància, no? El moment mític aquell en què havies de rebobinar el casset amb un bolivir, quan el casset i el bolivir feien l'amor, allò era fabulós, no? I també en la cinta americana o la cinta aïllant, no? A mi, aquelles sèries de jovenet d'Equipo A o MacGyver, que amb una cinta americana, amb un xiclet i amb un no sé què, aconseguien... Era una espècie de sèries molt naïfs, no?, que vistes en perspectiva. Suposo que te dona la nostàlgia, no? Però bé, tenien una cinta americana o una cinta aïllant
i ho arreglaven
tot. Ho arreglaven tot.
Efectivament. Ningú ha dit res relacionat amb això. Sabeu què és?
És una cinta, també, una bobina, no?
No, això és una màquina de cosir.
Ah.
Clar, perquè la primera excepció, justament, de cinta és el tros de roba, no? Clar. Aquest tros de roba que ara dèieu o que posava com a metàfora. I nosaltres vàrem entrar aquesta setmana a un taller de costura.
La palabra cinta encierra muchísimo contexto. Entonces, para mí, pues, una cinta métrica, una cinta que llevan los pantalones en la parte de abajo, sobre todo la de los hombres, una cinta para los vestidos, cinta para el lazo de los niños, en fin, es que cinta hay mucho.
Bueno, és un exemple també de cinta, no? I vàrem estar en aquest taller i mos varen contar coses que feien i aquesta dona mos va contar una anècdota d'un client relacionat, un client jove, perquè jo li demanava si venia gent més major o també sa gent jove a arreglar roba i mos va contar això.
El otro día me trajo un chico una bata, una batica de estas antiguas de una abuela.
Sí.
De las que suele llevar así encima de la ropa, ¿no? Para no mancharse y tal. Y quería que le hiciera un cojín, porque su abuela había muerto y este vestido, esta batita, él la veía a su abuela y la quería recordar. Y vino a que le hiciera un cojín de aquella bata. La bata estaba ya viejita, muy viejita, pero yo le hice su cojín y él se fue tan contento, ¿sabes? O sea,
me feia ganes compartir amb vosaltres perquè, a part que m'ha apareix hermós i també vaig veure la meva predina amb aquella bata, no? Posada. Bé, tenia que veure en cinta i tenia que veure en present, també.
Sí, jo m'estic començant a vestir com el meu padrí, la veritat. Sí, sí, no, de vegades se queixen, els col·legues me critiquen, me diuen, tio, però sí, o sigui, vaig un pas més enllà d'aquest lot que directament fa servir les robes de la meva padrina, del meu padrí, me sent molt, molt còmode.
Mm. És una manera de tenir-los presents.
Sí, a més, crec que estèticament són insuperables.
Sí.
M'ha arribat a un punt ja on tota aquesta qüestió de la moda o l'estètica, sí. Jo crec que és insuperable, no? L'estètica dels padrins dels anys 70, no? Aquestes bates, és que m'imagino, no?, lo que descriu aquesta lota de la típica bata de padrina.
Sí, sí,
la
bata de
predina,
que se la posaven sencera,
clar, com,
no?
Com... Clar, és com xerrar de la truita de patates. Mm. Hi ha coses insuperables, vull dir que no... Que la sofisticació no pot arribar més enllà. I aquestes robes, aquestes estètiques, per mi ho són.
I tornant a la paraula cinta, tu has comentat, Xema, la paraula en cinta... I tornant a etimologies, té dues etimologies aquesta paraula. Una que diu que ve de incinta, en llatí que seria sense cinta, perquè precisament quan la dona està embarassada no ha d'anar cenyida, seria no cenyida. Però també hi ha una altra que parla de que, no sé en quines cultures, quan una dona estava embarassada se li posava una cinta perquè els altres sabessin que estava embarassada, no? Vull dir que la cinta com a mostra o com a metàfora de que algú estava embarassat, no? I és interessant aquesta dualitat. Sembla que la segona és més una construcció una mica poètica i que l'autèntic sentit d'incinta, d'encinta, és això, que no van cenyides perquè no han de dur la roba molt estreta. seria una mica aquesta
sí,
idea.
Sí, però sí que és cert que hi ha una relació entre, sobretot, danses de fertilitat mm-hmm. i cintes de colors.
Yeah.
Jo que sé, per exemple, els balls de cintes clàssics són balls on hi ha un pal en el mm-hmm. centre, que en el fons seria un símbol fàl·lic, mm-hmm. i hi ha una sèrie de cintes de diferents colors, i els i les dansants el que fan és fer trunyelles amb aquestes cintes.
Sí.
I jo que sé, per exemple, pensant, l'equivalent a Mallorca d'aquest tipus de danses serien escociers.
Escociers, mm-hmm.
I també van amb cintes de colors.
Sí, sí,
vull
sí,
dir
sí,
que
sí.
hi ha una relació entre aquestes cintes, sobretot de colors, i danses de fertilitat. Això està molt relacionat amb la fertilitat.
Jo crec que faré, en lloc de tenir-vos en el final de la setmana, vos tindré en el començament perquè me doneu idees. Pluja d'idees a partir d'una paraula, perquè no basta mirar el diccionari. Jo vos ho dic, no basta mirar el diccionari. I en Pere, que xerrada és Bolivic i de la cinta que s'ha fet l'amor, que m'ha encantat també.
Genial.
He pensat que la re vegada que vàrem estar amb en Xema allà en el Baluart, presentaves unes cintes de casset dins un museu d'art contemporani, que això també té mèrit.
Ja, és que crec que moltes vegades el que fa la diferència entre art i artesania, moltes vegades és el tipus de tecnologia que utilitzem. Vull dir, quan fem servir tecnologies que ja no s'empren, que ja estan passades, que ja són caduques, fem art. Llavors, ara, de repent, editar coses en casset, pues, ho pots presentar a contextos artístics. Feia dos dies, era una cosa cutre, que ens repartíem els col·legues entre nosaltres, no? Mos gravàvem els cassets i fins i tot estonejàvem, no? I el vinil, no? De repent, de sobte, el vinil s'ha convertit en un objecte de culte, quasi elitista i tal, no? Això, per mi, jo ho vaig explicar en el Baluart i jo, en realitat, vaig presentar totes aquestes cintes i faig feina ara en cintes perquè en el videoclub del meu barri, el videoclub Pistis, quan va tancar, en Tolo me va oferir milers de cintes verges superbarates i vaig dir, tate, aquesta és la meva, no? I a més, faig feina amb un 4 pistes, Tascam, d'aquells dels 80. I m'agrada molt el que deia abans. Primer, que hi ha un límit molt clar en duració, però també en tècnicament, vull dir, no? Els greus, els aguts, els mitjos d'una cinta de casset són molt clars, funcionen d'una manera molt determinada i això t'emmarca. Llavors, això, crec que fer servir tecnologies obsoletes mos situa en un àmbit més artístic que tècnic.
Mm-hmm. Molt bé, vos pareix que canviem de paraula?
Vinga. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Una vecchia bretona con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
cerco un centro di gravità permanente.
Bé, és que mos teniu aquí ballant, Anna Mar Fèlix, en Xema González, en Pere Suau i jo mateix amb aquest centre de gravetat permanent de Franco Battiato, que el cerca i el cerca, jo crec que, no sé si el va trobar, pobre, però a nosaltres mos el fa gaudir cada vegada que posam aquesta cançó. Centre, a veure qui comença. Vinga,
Mar. Jo mateixa. Jo sempre el vull relacionar amb la paraula present, perquè per mi és una manera d'arribar a la presència. Me vull explicar. O sigui, els humans tenim la capacitat de no estar presents. El meu cas, no. Sempre està present. Sempre dic, és la meva mestra sent, no? Està sempre present. Nosaltres no podem anar al futur, al passat, no podem anar a Roma, on vulguem, no? Està genial. El que passa és que quan volem relacionar-nos i comunicar-nos, hem d'estar en presència. Si no, no és de qualitat, no? I jo deia que m'entrenc en presència i he explicat coses molt senzilles. La clau de la presència, des del model des del que estic parlant, que és un altre model de coaching, que es diu coaching generatiu, la clau està al cos. És a dir, si tu pots sentir el cos, ja estàs aquí. Si no, virtualment te'n vas, però si sents el cos, tornes, no? És una manera de tornar, no? I el concepte centre es refereix a sentir en algun lloc, quasi sempre és a la línia mèdia del teu cos, sentir sensacions. És a dir, jo que sé, la panxa, el cor, on sigui. Ah, estic centrada. Llavors, si estic centrada, jo ja sé que tinc una sèrie de qualitats que no tinc quan no estic centrada. Uh-huh. És a dir, puc mantenir la calma, puc ser creativa, un munt de coses, no? Quan estic descentrada, no tinc aquestes qualitats. Per això crec que és important treballar la presència i el centre de gravetat. A la facultat me van ensenyar que era el cerebre i després he après que no. Que no, que el centre de gravetat està més avall. El centre, diguem, de cos i ànima està més avall del cap. Aquesta és la meva visió de centre.
És molt guai el que diu una Mar, com sempre. Jo crec que el centre en realitat és una idea utòpica. Crec que en Battiato apuntava més o manco això. I crec que si algú va trobar el centre va ser en Franco Battiato. A mi el Battiato és que, clar, en Pere, tot d'una que vas proposar la paraula, en Pere tot d'una va compartir aquesta cançó i aquí ja me va vincular molt. Per mi el centre, i sobretot vinculant la cosa un poc amb el que planteja en Amar, el centre està relacionat amb equilibri. Crec que del que xerra en Amar, sobretot, està xerrant d'equilibri. I crec que en Battiato, amb aquesta cançó, està xerrant d'un equilibri místic, també. Perquè en Battiato era un místic. I jo crec que per això en Pere també té aquesta...
És un enamorament d'en Battiato, no?
Sí, era un místic pop, no?
Sí,
que, jo què sé, jo, per mi, crec que ho comentaven tu, Araceli, a mi de petit, de nin, aquesta cançó me recorda La bola de cristal, me recorda aquella època, no? I me resultava inquietant la figura d'aquell senyor tan estrafalari fent un ball loquíssim. Perquè...
Sí, amb aquell nas gros.
Clar, era molt, quasi grotesc, no? Sí. I era certament inquietant. I després, uns anys més tard, ja amb l'adolescència i ja amb molta obsessió amb la música i tal, vas descobrir la seva vessant anterior, en aquesta vessant pop, que era de rock progressiu, molt experimental. I ja vaig acabar fascinat per ell. I ara ja, de gran, d'adult, és devoció per en Battiato i per lo que significa, pels seus textos, per les seves reflexions. Llavors, jo crec que això, centre, és una idea utòpica de l'equilibri.
Jo aquí, una mica per introduir conceptes nous, m'agradaria parlar un poc de la dicotomia entre centre i perifèria. No? És a dir, que a mi cada vegada, un dia en parlava amb en Xeva, m'interessa més la perifèria. No? És a dir, sobretot perquè, probablement, desgraciadament, la metàfora dels temps actual seria un centre comercial. És a dir, que congrega molta gent allà, no? I tal vegada allò més enriquidor, allò que és més diferent, se troba més a la perifèria, no? I segurament, probablement en Xema, en Franco Battiato, de nin el fascinava perquè jo crec que era com un ésser perifèric, no? És a dir, era algú que no sabien situar cap centre, no? I aquesta idea d'allunyar-se d'allò que és central avui en dia, m'agrada, no? Aquestes figures perifèriques que se mouen allunyat del centre. Bàsicament perquè avui en dia allò que és central probablement a determinada gent mos interessa poc, no? I ho dic en aquest sentit de que si pensam, no, segurament en Grècia, el centre probablement seria un temple i avui en dia és un centre comercial. I per això, de vegades, allunyar-se una mica del centre també crec que pot ser una manera de centrar-se una mica.
Sí.
Jo veig clar això que comenta en Pere, i jo recordo converses amb Juan Goytisolos, escriptor a Marrakeix, i ell sempre comentava, no?, que des del centre és impossible entendre res. O sigui, la manera d'entendre alguna cosa és tenir perspectiva. I per tenir perspectiva t'has de sortir del centre i t'has d'anar en es marge. O sigui, has de ser un outsider per entendre el que està passant. Tu, ara, Feli, fa una estona, fora micro, comentaves que fa uns dies eres a Madrid i que era impossible estar en el centre. Avui en dia, si donam una volta, un passeig pel centre de la nostra ciutat, veurem que ja no és ni centre, ni la nostra ciutat, ni res. Simplement són espais, per això dic que són utòpics, són espais que s'han de buidar de contingut per omplir-los d'una idea aparentment atraient. I estic xerrant també del centre polític, no?, d'aquesta idea de... que comentàvem també mig en broma abans, no? Jo quan pensa en centre i tal, pensa en Ciudadanos, no? Pensa en Albert Díaz, no? I tota aquesta morralla, no? Tota aquesta xusma. Crec que el centre, bàsicament, és això. És una idea, és un concepte, i que l'única manera d'entendre què està passant al centre és allunyar-se, com bé diu en Pere, sortir al marge i tenir perspectiva.
I políticament és interessant. Nosaltres ho vàrem xerrar amb en Miquel Palleres, periodista, aquesta setmana també. De fet, si me n'anàvem al principi de la democràcia, teníem UCD, no? Unió de Centro Democrático, després va ser el CDS, Centro Democrático y Social, i se feia tot el temps aquesta... bé, s'argumentava la importància del centre, clar, venies d'on venies, no?
Clar, perquè s'entén que lo perifèric és radical. Bàsicament. I lo radical, en realitat, pot ser perillós, o pot ser inquietant, o pot trencar l'estatus quo. Llavors, jo crec que sortint d'aquest període, bueno, feixista, franquista, no?
Sí, sí, sí.
Ningú volia ni ser comunista, clar, ni ser ultranacionalista, no? Tots al centre.
Sí,
mentira,
sí,
no s'ho creu ningú. Eren tot un atajo de fatxes del diablo. Vull dir, no, clar, no, entre tots no feies un. I ara, qui xerra de centre? El PSOE, el PP? Qui xerra de centre? No, no existeix el centre.
No, li demanava també a en Miquel si hi havia espai per centre, no?, Espanya o Balears, i ell, bueno, ell és analista polític, deia que no, que la dificultat aquí potser ho intenten més els partits regionalistes i així, però ho dèiem en Ciutadans, com arriba a ser la tercera força política amb 200.000 vots de diferència amb el PP, i ja no hi és.
És com una força magnètica de polaritat, no?
Sí.
En aquest moment és com no hi ha centre, no?
Sí. Que a mi també em fa pensar molt amb les persones, amb els votants, sí, amb la massa, en com ens movem d'una banda a una altra, que cercam... Això també...
Clar, jo crec que en realitat és una trampa, no?, aquesta dicotomia esquerra-dreta-centre, no? O sigui, no sé en què consisteix ser d'esquerra o ser de dreta, o situar-se en el centre. Si algú té capacitat d'explicar-nos en què consisteix, on es troba la barrera entre una cosa i l'altra, crec que respon només a una qüestió quasi ideològica que parteix del prejudici i no d'una capacitat d'entendre la realitat en base als anàlisis, diguéssim, empírics, no? No, jo som de dretes, jo som d'esquerres, jo som de centre. Això no significa res.
Per cert, xerrant de centre i en Pere, que parla tant de la etimologia, les paraules, que és tan rica, pensava si concentrar dues vegades centre o no. Pot ser també...
Jo crec que concentrar, no t'ho sabria dir, però crec que vol dir centrar-se en una cosa, no? És a dir, ser capaç d'establir un únic centre. És a dir, quan te concentres en una cosa, vas en el centre d'allò, no? I quan te desconcentres és que tens com a molt de centres que te dispersen, no? Per tant, quan algú se concentra, el que intenta és segurament trobar el seu centre interior per arribar allà aquí on vol. Jo crec, però no sabria dir exactament
segurament pot estar relacionat.
Però sí, vull dir, aquí, fixa't, no? Tenim la paraula desconcentrar i tenim la paraula concentrar. Mm. Vull dir, concentrar-se és això, és intentar trobar el centre on tu reflexiones, on estàs en una idea i estàs fent voltes per intentar trobar alguna cosa, no? O per arribar allà on tu creus. En canvi, estar desconcentrat és tot. És a dir, que te disperses, no? Te disperses. I en aquest sentit, tornem a aquesta idea de que les paraules tenen una riquesa que la col·loques de on la col·loques, a vegades té molt de caires i il·lumina diferents coses. I aquesta és la grandesa de les paraules, que col·locades un lloc o un altre diuen coses diferents.
Ens queda un minutet, feim darrera ronda. Va.
Jo estava pensant que en Xema es deu concentrar molt bé quan està creant, per lo que deia.
Tinc una tendència natural a la dispersió, però sí, m'agrada molt la concentració. Avui mateix, això, havia quedat a dinar amb en Pere, bueno, perquè me feia ganes i perquè tenim coses a parlar i tal, però no tenia esa concentració, o sigui, estava acabant altres coses, estava enmig de... i no tenia esa presència i esa concentració per estar present amb en Pere, i he decidit, bé, hem desconvocat, hem quedat la setmana que ve. Crec que esa concentració és algo molt, molt difícil d'aconseguir i s'ha de cuidar molt. És com l'amistat.
Te volia demanar, com li has dit a en Pere que no t'anava bé avui?
Bueno, així directament, no, Pere?
Que... Sí, sí, ell ha plantejat que no estava suficientment concentrat i m'ha dit, ara a partir d'aquesta reflexió decideixes si anem a dinar o no. Si... I jo he considerat que en el final hem de parlar d'una sèrie de temes i convenia que tots dos estiguéssim centrats en allò que volem i entens i bé, ja està, ho posposant.
Clar, i no amb el cap d'allò que havies de fer però no has arribat a fer a temps, saps? Aquestes coses que deixàvem abans de preocupar-se de no estar present.
És que no és habitual dir, mira, és que no tenc la presència, la concentració per tenir aquesta reunió. Normalment la gent no diu això.
Però crec que hem de ser honestos,
però,
no?
Però és veritat, no?
És que això és el que té valor, no? Sí, sí. El que té valor és quan estàs amb algú, com estem aquí ara, no? Que mos estem escoltant i que s'estableix aquest vincle, aquesta cinta, no?
Aquesta cinta.
Sí, jo, mira, mostra't de sa boca. Jo crec que a Mar, a ells dos, ara els hem de regalar una cinta i quan ho pugui... Ah, en Xema, que vaig tirant en Pere, com si fossin Ariana i en Teseu, i se vagin estirant. Escoltau, que se'n va estens. I hem de donar pas a un nou capítol de la radionovel·la. Mar Fèlix, gràcies.
A tu, un plaer.
Xema González, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pere Suau, gràcies.
Un autèntic present.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol de 7. El present. Vàrem arribar a camp Eva cap a les 6 de l'hora baixa. Estàvem esgotats, però excitats. Teníem les fotografies del tercer quadre. El mapa complet de Mona Lisa. Més de 100 derelictes documentats durant 800 anys.
Mira, cada derelicte té 3 elements. Coordenades GPS, profunditat estimada i un codi alfanumèric.
Aquestes... 39 graus, 8 minuts... 23 segons, nord. 2 graus, 58 minuts, 19 segons, est. 45 metres. TPS 1621SE. Coordenades de Cabrera. Profunditat, 45 metres. I després, TPS 1621SE.
TPS podria ser Tractat de París Salvament... 1621 seria l'any del naufragi i S.E.
Podria ser el nom del derelicte. Santa Eulàlia, per exemple. El codi ens pot dir que és el derelicte, però no el que conté.
Tens raó. El mapa ens dona les coordenades, identifica els vaixells. Però no hi ha cap inventari. Cap descripció del que duien a bord.
El padrí no deixaria el treball a mitges. Si va amagar el mapa, també devia amagar l'inventari. Ramon, l'expedient RLL, tenia un codi QR.
Tens raó. El que vas obrir amb la contrasenya Ars Magna. L'àudio del teu avi que ens va portar a la catedral de Palma.
Exacte. I si amb una altra contrasenya obrim una altra part de la mateixa web? Ars Magna és només una de les moltes obres que va escriure Ramon Llull. Si combinem els tres mapes... Potser hi ha una altra contrasenya amagada.
Doncs provem-ho.
Varen col·locar les tres fotografies dels quadres sobre la taula. El primer quadre, el del padrí. El segon, el de Formentera. I el tercer, el de Valldemossa. Cadascun amb el seu fragment de mapa al darrere.
Si el superposem, les línies formen un patró. I al centre de tots tres, on es creuen les línies principals...
Hi ha lletres! Mira! El primer quadre... A-N-D-R. El segon, E-A-S. El tercer, G-A-V-I-N.
Andreas Gavin? És un nom? Qui és Andreas Gavin?
Deixa'm cercar. No hi ha cap Andreas Gavin relacionat amb Ramon Llull o Mona Lisa.
Ni historiador, ni alquimista, ni...
Espera! I si no és un nom? I si és un anagrama? Com amb gran massa, que era Ars Magna.
Andreas Gavin. Envinagrades? No. Andrés Viga en... Espera. A-R-S-N-A-V-E-G-A-N-D-I. Ars Navegandi.
Què és això?
L'art de navegar. Té tot el sentit amb tots aquells derelictes navals. I Ramon Llull va escriure sobre molts temes. Perquè no sobre navegació. Vaig obrir el codi QR de l'expedient RLL. La mateixa pàgina que demanava contrasenya. Vaig escriure ARSNAVEGANDI.
Ha funcionat. Mira, hi ha un formulari, un requadre de text buit.
Els codis. Han d'introduir els codis alfanumèrics del mapa.
Prova amb el Galió de Cabrera. TPS-U621-SE.
Vaig escriure el codi TPS-U621-SE i vaig premer Enter. La pantalla va carregar durant uns segons. I després...
Galió Santa Eulàlia, enfonsat 10 de novembre de 1621. Localització 390823 Nord, 25819 Est, 45 metres de profunditat, aigües de Cabrera. Estat de conservació excel·lent. Fotografia submarina, 12 de març de 2018.
Càrrega documentada, 45.000 rals de buit amb mono de do. 120.000 rals de buit amb plata. Joies de la cort. Objectes litúrgics. 15 caixes segellades en documents de la Inquisició espanyola.
Documents de la Inquisició? Això és més cor. És història pura.
Valor estimat de la càrrega entre 180 i 220 milions d'euros actuals, considerant valor material i arqueològic.
Si aquest vaixell val 200 milions i tenim més de 100 delictes, Núria, estem parlant de més de 20.000 milions d'euros.
20.000 milions?
I això només comptant el valor material. El valor històric, arqueològic, cultural, és incalculable. Parlem de gairebé 2 mil·lennis d'història submergida.
Varen començar a consultar més codis. Cada vegada que n'introduíem un, la base de dades en retornava un inventari detallat. Naus romanes amb àmfores intactes, carraques medievals amb armes i armadures, vaixells napoleònics amb canons i documents militars, tots ells en un estat de conservació entre bo i excel·lent.
Mira aquest, galera templària, any 1307. Illa d'Esvedrà, càrrega, relíquies religioses, manuscrits medievals, tresor de l'ordre.
Relíquies templàries... Ramon, aquesta base de dades és l'obra mestra de Mona Lisa. 800 anys catalogant cada naufragi, cada objecte, cada secret submergit.
I per cada derelicte, fotografies submarines que determinen el seu estat. Això és impressionant. Haurà costat molt de temps i diners, per no dir l'esforç titànic de mantenir un secret.
Però cap d'aquests derelictes... té protecció legal. Phoenix i Argos poden arribar amb els seus vaixells i...
i expoliar-ho tot. Legalment o no, ho faran. Amb maquinària industrial podrien buidar un jaciment en 48 hores.
Necessitam ajuda. Necessitam algú que sàpiga com protegir legalment aquesta troballa. Algú amb contactes internacionals. Tu, Ramon?
Jo no. Però sé qui té aquests contactes. En Bep Begú.
Bona idea. Si algú sap com aturar legalment Phoenix i Argos, és ell. Vaig a telefonar-lo ara mateix.
Núria, què passa?
Connecto a l'altaveu. Bep, estic amb Ramon Vilaseca. Tenim una gran notícia. Hem trobat el tercer quadre.
El tercer quadre? Núria, això és increïble. L'avi teu estaria orgullós de tu.
I no només això. Hem accedit a la base de dades d'inventaris. Més de 100 derelictes documentats. El valor és incalculable.
Mare meva, aleshores teniu el trencaclosques complet. Els tres quadros, els mapes, els inventaris. Tot el que hem protegit durant 800 anys. Això ho canvia tot, Núria. Absolutament tot.
Bé, hi ha un problema. Sabem que dues empreses estan mobilitzant vaixells cap aquí. Phoenix Maritime i Argos Marine Heritage.
Phoenix Maritime? Els americans? Conec el nom. Són els més grans en arqueologia submarina privada. I Argos?
És una empresa espanyola dirigida pel doctor Mario Salvà. Ens han perseguit des del principi.
Escoltau, d'això no em podem ratllar per telèfon. No et segur. Agafaré el primer vol de demà i seré a Palma a les 9. Mos veurem a casa teva, Núria.
Què feim, Beb? Com aturant tot això?
Tinc una idea. És complex, però necessito que tots estiguem d'acord. Ara descansau. Demà començarem una batalla que durarà dies. I necessitarem estar al 100%.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Accordé Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, en Beb Begú revelarà el seu pla per protegir 800 anys d'història submergida abans que Phoenix i Argos arribin a aigües de les Balears. Aina Serres, na Núria Sastre, Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en Pau Villalonga, en Beb Begú. I les paraules polisèmiques integrades en aquest capítol han estat present, cinta i centre.